unit amb diversos artistes que són amics seus, no? Hi haurà un recital de l'Emplanès al Teatre del Liceu, hi haurà una conversa a l'Auditori de la Pedrera entre Miquel Barceló i el director de cinema Albert Serra, tot al voltant de l'obra, també.
Això pot ser extraordinari, eh? Això s'ha de gravar, eh?
Un concert de Pascal Comelà del Palau de la Música.
També s'ha de gravar.
Però, en canvi, amb el senyor Buigues no hi veig res.
No,
eh?
És que el tocaré cas seva. No vull, vull intermediaris.
Val, d'acord, d'acord.
Maria Sinxó, moltíssimes gràcies. Són les 5. Saludem aquesta hora al Joan Torres, que ja el tenim preparat.
Carai,
no, no el tenim preparat.
Sí, sí, sóc aquí.
Sí, bueno, però no sé qui ha estat...
Sou vosaltres o sóc jo?
No sé, normalment, com ja ens van ensenyar quan érem petits que veiem els Siripiti Flauticos, sou vosaltres.
Aviam, fem la prova, fem la prova.
És d'ells. A veure, Joan, bona tarda.
Fem el contacte.
Sí, sí, em sembla que som nosaltres. Espera, espera, que canviarem de micro. Un momentet.
No passa res.
Mira que sonava bé. Que
aviam ara.
Ara, molt bé, molt millor. Molt millor, no ens patarà el timpà. El que dèiem, tenim noves reaccions a l'aval de la llei d'amnistia. La darrera del cap de l'oposició, Salvador Illa.
Sí, el líder del PSC ha celebrat l'aval a l'amnistia dient que suposa un pas més perquè Catalunya i Espanya avancin cap a un retrobament total.
La llei per a la reconciliació para la normalización política, social e institucional de Cataluña. Yo estoy esperanzado, creo que es un paso adelante muy importante, un paso para seguir pasando página en Cataluña y en España a unos años que no fueron buenos y para subrayar aquello, desde la generosidad y desde la fortaleza de la democracia española, aquello que nos une, ¿no? Y dejar a un lado aquello que nos divide.
Després que li hagi donat el vistiplau la Comissió de Justícia, la llei d'amnistia es votarà dijous que ve al ple del Congrés. El text recull un bon grapat de les exigències dels partits independentistes. Les modificacions que s'hi han fet al darrer mes inclouen que els delictes que es regeixen pel dret europeu i no pel Codi Penal espanyol. Això farà que no hi hagi terrorisme si no hi ha la intenció de provocar danys contra la humanitat. Això provocarà que les accions de Tsunami Democràtic i els CDRs hi quedin incloses. La llei també amplia el termini de l'amnistia i ara hi entraran els encausats pel Tribunal de Comptes. Finalment, també inclou els delictes de malversació que no comportin un enriquiment personal. L'interès per les desalinitzadores mòbils s'ha multiplicat les últimes setmanes arran de la sequera. Ho hem sabut quan avui el govern ha anunciat que permetrà a sectors com el turístic o l'industrial fer-la servir per fer front a la manca d'aigua, cosa que pot afectar els negocis. Per exemple, les desalinitzadores es podran fer servir per omplir les piscines dels hotels. Com dèiem, aquesta possibilitat ha fet que l'interès per aquests aparells s'hagi multiplicat. Ho ha dit al Versió RAC1 el responsable de l'empresa Ecosystems amb 20 anys d'experiència en aquest àmbit.
L'interès ha augmentat, doncs, no sé, s'ha multiplicat per 3 o per 4 l'interès habitual que teníem històricament, o per 5. Estem fent ofertes tot el dia, algunes més avançades, algunes menys, però s'ha multiplicat. Ens truquen des de hotels particulars fins a associacions d'hotelers, càmpings, molts ports, perquè et dic que tenim referències tant en càmpings com a hotels i són, bueno, la gent es coneix.
Les empreses que vulguin fer servir desalinitzadores mòbils hauran de justificar que la viabilitat del negoci i els llocs de treball depenen de la utilització de l'aigua que poden arribar a generar. També hauran de tenir un pla per gestionar la salmorra que en surti. L'Agència Catalana de l'Aigua acabarà de fixar les condicions per fer servir aquests aparells en les properes setmanes. Les desalinitzadores mòbils poden costar entre 50.000 i 75.000 euros i s'han d'instal·lar a primera línia de platja. I els Mossos investiguen la troballa d'un cap humà a l'entorn de l'Hospital de Can Ruti, a Badalona. Segons les primeres hipòtesis, la víctima podria haver mort fa 2 o 3 setmanes. Ara per ara, se'n desconeix la identitat i si era home o dona. L'alerta a la policia l'han donat uns homes que buscaven espàrrecs en una zona boscosa propera al centre sanitari. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Acabem de saber que el jugador del Barça de futbol sala, Sergio González, té una ruptura al lligament encreuat anterior i una lesió al menisc extern del genoll esquerre. Això suposarà uns 10 mesos de baixa pel blaugrana i, per tant, haurà de passar per quiròfan. A més, el Barça també informa que Sergio Lozano té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra i, de moment, es perd els 2 propers partits. D'altra banda, Xavi Hernández s'ha mostrat avui optimista amb la lesió de Pedri i defensa tant el club com el jugador, que ja estan fent el possible per evitar futures lesions.
Jo li he dit que és l'última lesió, ja li he dit, que ha de ser positiu, que és l'última. Ella ha de pensar que és l'última, que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar. No és tan greu com es pensava, la lesió i tant de bo pugui tornar aviat.
Ho ha dit a la roda de premsa prèvia al Barça-Mallorca demà, en què encara no podrà comptar amb Ferran Torres. Xavi també s'ha referit a Joan Laporta com el millor president de la història del Barça, avui que fa 3 anys que va guanyar les eleccions. Més coses en Fórmula 1. Max Verstappen ha liderat la primera sessió de lliures del Gran Premi de l'Aràbia Saudita per davant de l'asturià Fernando Alonso. Carlos Sainz ha fet el 6è millor temps. En ciclisme, Jonathan Milan s'ha endut la quarta etapa de la Tirrea Adriàtica i és el nou líder de la General. El segueix a 4 segons el valencià Juan Ayuso. D'altra banda, avui és Superdijous a Rang Més 1, que començarà a 5:45 de la tarda amb l'anada de les semifinals de l'Eurocup femenina de bàsquet. L'Uni Girona visita el Besiktas. A continuació, a les 7, el Barça femení de futbol visitarà l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés a l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina. Tornant al bàsquet, el Barça juga a la pista del València a l'Eurolliga masculina. Serà a 9:45 i 15:15 més tard amb vol. El Barça tanca avui la fase de grups de la Champions contra el Montpellier al Palau. Si guanyen els blaugrana, seran campions de grup.
I pel que fa temps, aquest vespre el cel quedarà més tapat a tot arreu i s'escaparan els primers ruixats a Ponent i al Sud. Durant la nit escombraran tot el país d'oest a est i localment descarregaran amb intensitat sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Tot plegat anirà acompanyat de ventades i una cota de neu que es mourà al voltant dels 1.300 metres.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Ens acompanya el periodista de la secció d'Internacional de TV3, el Joan Roura, especialista en el Pròxim Orient des del 1982. Ha cobert, entre d'altres, el conflicte entre palestins i israelians, les guerres de l'Iraq, del Líban o de Síria i les revoltes de la primavera àrab, per posar alguns exemples. Abans de res, deixeu-me el saludar, Joan Roura. Molt bona tarda.
Hola, Toni. Què tal?
Ets un periodista que no deixes indiferent, ho dic perquè no només avui amb l'anunci que ens visitaries a partir de les 5 ja ha generat amor i odi, o sigui, no deixes indiferent. I la primera qüestió que et volia traslladar és com es viu així, no? Perquè és el que et deia, o sigui, això genera a través de les xarxes socials una pressió i aquesta manera de poder treballar, de fer la teva feina amb aquestes dues cares.
Com es viu? Pues amb tranquil·litat, no?
Clar. Bueno, tu sempre t'hi vist un home tranquil.
No, a veure, jo em dedico això fa 42 anys... El conflicte genera passions, el conflicte més passions genera a l'arc mediterrani, a Espanya i molt concretament a Catalunya. I bueno, ja estem acostumats a que s'analitzi des de la emocionalitat, no? Des de les emocions. El que intentem és posar informació, posar context, allò mirar d'on venim i intentar averiguar cap on anem. Mm-hmm. Però, en fi, tampoc s'ha de fer que pensar que les xarxes són la realitat. O sigui, última hora...
Però les xarxes tenen molt de pes, avui en dia, no?
Sí, jo crec que li donem més pes als periodistes del que pròpiament tenen. Última hora, quan fas, jo què sé, què pot tenir 25.000, 30.000 visualitzacions un tuit... aquí som 8 milions de persones, no? I a més molta gent simplement ni ho veu, i molts dels que ho veuen tampoc opinen. S'ha de pensar que normalment la gent que opina, no la que informa, la que informa som els professionals. Els que opinen, com més visceral són, o sigui, menys, menys visió de conjunt tenen del que és pròpiament el conflicte. És a dir, opinen sobre un fet concret, ho treuen de context normalment, i aleshores opinen per un cantó i per l'altre, però bueno, això, quants milers de persones són? No, estem parlant de milers, la ciutadania són milions, i s'ha de posar tot en la justa mesura del que té, no? I això permet viure tranquil, francament.
Això és que anava a dir, que m'has dit, vist tranquil, jo, pensant en tu, dic, aquest home no deu ni dormir, perquè és...
No. Bueno, hi ha coses que sí que treuen una mica la son. Per exemple, tenir 30.000 morts sobre la taula.
Ara en parlarem.
Les imatges que veiem cada dia, el fet d'haver cobert dues guerres a Gaza i saber què significa això, per bé que ara no hi hem pogut anar.
Però mira, en l'argumentari contrari d'això que m'estàs dient, perquè clar, cada dia hi ha aquest tipus d'informacions i després hi ha els que les neguen. Per exemple, diuen que 30.000 morts, clar, que això qui ho diu, no? Aquest és el que seria el relat de l'altra banda. Els 30.000 morts, que clar, que això t'ho diu l'autoritat palestina o els palestins, i que no està comprovat. El que em deies, que més m'has dit... Bueno, és a dir, que...
Bueno, bàsicament, però la xifra de morts pensa que l'ha donat per bona el Pentàgon, que no és precisament...
No, t'ho dic perquè hi ha respostes per tot, no?
És sí, a veure, informacions que... independents no només parlen de 30.000 morts, sinó que probablement estan parlant d'uns 7.000 o 10.000 desapareguts, a més. És a dir, probablement seran més que 30.000 morts. De totes formes, en què ens conformaríem, en 25? En 15? No és important, això. El que és important és com es mata aquesta gent, el que és important és saber, acceptat internacionalment i pel propi Pentàgon, que el 70-80% d'aquesta gent són civils, que un 60% són menors, tot això està sobre la taula, independentment de que en siguin 30.000 o que en siguin 15.000. I insisteixo que 30.000, quan s'aixequi la polseguera que s'ha generat a Gaza, jo penso sincerament que serà més, veient el nivell de destrucció, coneguent com és Gaza, havent cobert dues vegades conflicte allà, jo personalment, òbviament, no tinc manera de comptabilitzar, però jo diria que no anem molt errats bellugant aquestes xifres. 30.000 morts en 150 dies i escaig, això fan més de 200 morts al dia.
Parlàvem d'aquest conflicte, que tu dies que es barregen molts components. És el conflicte que genera posicions més extremes? Ho dic perquè n'hem seguit molts en aquest programa de conflictes, el més recent, per exemple, Ucraïna i Rússia, i no he viscut, perquè m'ha deixat una mica sorprès ja el primer dia que vaig fer un petit comentari a la xarxa, no he viscut aquesta visceralitat i aquest fet de no escoltar a cap part. O sigui, no pots argumentar, no, és impossible tenir una conversa, no, és que no pots, però no només a través de la xarxa, a nivell personal. O sigui, hi ha gent que intenta argumentar i no volen escoltar, al contrari, o sigui, et diuen el que ells tenen, la seva idea, i s'ha acabat la conversa, no? És un conflicte que em sorprèn, perquè amb d'altres pots parlar o pots arribar doncs, a compartir o una estona de diàleg. Però en aquest cas és que jo he decidit no entrar en segons quines converses, perquè t'acabaries barallant.
No? Bueno, tu portes un programa de ràdio moltes hores al dia i probablement doncs, la gent se sent amb més capacitat o més necessitat d'influir en tu, Però jo sí que puc parlar d'aquest conflicte amb la immensa majoria de gent, i estic parlant de gent catalans, israelians i palestins. Allò, tinc contacte amb amics d'allà dels dos cantons, i es pot parlar. És veritat que genera passions. Jo crec que genera... O sigui, jo crec que és directament proporcional al grau de passions que genera amb el desconeixement que es té. M'explico?
A més desconeixement, més passió.
A més desconeixement, més passió. Perquè si quan hi ha coneixement no cal la passió, aleshores entra la raó i pots entendre l'altre. jo crec que, per exemple, es confon l'explicació amb la justificació. Una de les coses recurrents que se'm retreu és la justificació del 7 d'octubre. Clar, jo sincerament he llegit moltíssima més justificació del que ha passat a partir del 7 d'octubre a Gaza, llegit a les xarxes, que no justificació del que va passar del 7 al 10 d'octubre a Israel. Altra cosa és explicar-ho. O sigui, hi ha uns motius darrere d'aquesta actuació, d'aquest atac de Hamas. Igual que hi ha uns motius de la represàlia israeliana. O sigui, explicable, en periodisme ha de ser explicable tot. Altra cosa és justificar crims. O sigui, m'explico, no? És molt diferent, això. Per tant, la gent que quan tu expliques un fet creu que el justifiques, aquesta gent té desconeixement del conflicte, aquesta gent el que fa és prendre partit per una part. O sigui, explicar no és justificar. Això és molt important que s'entengui a nivell d'audiència, a nivell de lectors. O sigui, quan un periodista explica uns fets i explica d'on venen, el contextualitza, no l'està justificant. Està donant una sèrie de punts intentant explicar per què ha passat aquest esdeveniment. Els esdeveniments, l'11S, no va ocórrer en el buit. Hi havia un abans, va haver-hi un després, hi ha hagut unes conseqüències que encara les estem patint, 20 anys després.
Et volia preguntar pel 7 d'octubre, perquè dius que hi ha unes conseqüències. Evidentment hi ha hagut unes conseqüències. Tu creus que quan va fer aquesta acció Hamas sabia el que passaria? És a dir, sabia que hi hauria aquesta reacció d'Israel? O no ho va contemplar? Va fer un mal càlcul? Perquè no acabes d'entendre molt bé aquesta maniobra, o almenys els que no en sabem, que som ignorants en la matèria, no acabem d'entendre aquesta acció, aquests assassinats, aquests segrests. Quin objectiu tenia? Si sabia que Israel tindria, diguéssim, l'argument per fer el que està fent, no?
En el terreny de l'especulació, però raonada. O sigui, Hamas sabia que passaria això. Jo també ho sabia. El 7 d'octubre, quan em vaig despertar i vaig veure que s'havien llançat milers de míssils i que havien entrat en territori israelià, jo vaig pensar, la barbaritat a Gaza està garantida, no? O sigui, tothom sabíem què passaria a Gaza. No amb aquesta proporció. Diuen que les xifres són fredes i jo vaig comentar-ho allà a la feina, no? Jo vaig calcular de seguida que si llavors es parlava 1.400 morts, després va rebaixant la xifra, jo pensava que Israel es multiplicaria per 10. Perquè tenim experiència del tipus de represàlia israeliana en aquests atacs. Clar, per 10 haguessin sigut 14.000 i ho han duplicat. Probablement Hamas tampoc s'imaginava que hi hauria aquesta represàlia, no? De totes formes, ells el que sí buscaven, jo penso, no, insisteixo en diferenciar, explicar de justificar, estic explicant, que quedi ben clar.
Sí, sí, no, has d'anar amb peus de plom.
Hamas notava que... doncs que la qüestió palestina quedava ja pràcticament a l'última pàgina de l'actualitat internacional, sobretot amb la guerra d'Ucraïna. Hamas veia venir que abans de les eleccions presidencials nord-americanes Biden apretaria a fons perquè Aràbia Saudita i Israel establissin relacions diplomàtiques, normalitzessin les seves relacions en el marc dels acords Abrams, per cert, de Donald Trump, no de Joe Biden, i que això seria un cop molt fort a les aspiracions palestines de tenir un estat propi. Perquè si Israel normalitza les relacions amb tots els seus veïns, sobretot amb governs com el de Netanyahu, i tenint en compte que Israel cada cop vota més cap a la dreta conservadora nacionalista, doncs l'estat palestí quedava molt apartat de l'agenda internacional. Per tant, ells volien donar un cop. Un cop que provoqués una resposta israeliana que acabés causant la condemna internacional d'Israel per la desproporció d'aquesta resposta. I, òbviament, que Aràbia Saudita es quedés sense cap argument per reconèixer Israel. Jo crec que aquest és el plantejament tàctic, el plantejament estratègic. Aleshores, qui estava interessat en que passés això? A part de Hamas, l'Iran. Clar, un és Tel Aviv Riad, que fa, doncs, deixar marginat, deixat més tocat encara que per les sancions nord-americanes, el règim iranià. Si Israel tanquen un acord que versemblantment hagués estat en contra dels interessos iranians, doncs l'Iran tenia molt interès. Ells ja havien restablert relacions diplomàtiques amb l'Aràbia Saudita a través de Xina al maig, i tenia interès en que l'Aràbia Saudita no reconegués Israel, i sabien que amb un cop dur a Israel la resposta impediria, o sigui, la resposta desproporcionada d'Israel impediria que l'Aràbia Saudita pogués fer aquest pas, bueno, per motius obvis, no? Perquè l'Aràbia Saudita són els custodis dels llocs sants, de la seda, en certa forma tenen una certa, encara sí petita, però dependència de les opinions públiques àrabs. Llavors toca atenció també per Jordània i Egipte. Jordània i Egipte, amb una resposta israeliana dura, doncs es podia provocar una fugida massiva de palestins cap a aquestes fronteres. Es garantien que tant Jordània com Egipte tanquessin les fronteres, perquè ni un país ni l'altre es pot permetre l'entrada a 1 milió o 2 milions de refugiats palestins. Bàsicament perquè les opinions públiques tant de Jordània com d'Egipte són totalment favorables i sensibles al que els hi pugui passar als palestins, no al règim. Aquí distingim els pobles jordà, 60%, 70% de població palestina, i el poble egipci, que el règim de la Sisi es manté el poder en base a tenir detinguts a 40 o 50 mil germans musulmans. O sigui, estem parlant de règims que tenen els peus, són molt febles, tenen els peus de fang, no? Depenen molt de l'ajuda nord-americana, depenen molt de l'ajuda exterior, que ajuda nord-americana, que d'altra banda es basa en que tinguin unes relacions acceptables amb Israel. Per tant, són règims que trontollen. Aquest és el context una mica, que és l'explicació una mica de per què Hamas va fer aquest tipus de cop. Li va possibilitar, bueno, en primer lloc, tenir 15-20 mil homes en armes, que això ja els tenien. I després, òbviament, al meu criteri, no en tinc cap prova, però estic segur que van rebre suport de l'Iran.
I a dia d'avui, ja sé que és molt frívol el que diré, però si et digués, a dia d'avui, a on som amb la guerra, a quin punt estem? Perquè, clar, al seguir, veiem imatges, veiem cada dia bombardejos, veiem... Però ens hem perdut el dia a dia, els que seguim aquest conflicte, no sabem ara mateix on som. En quin punt estem? Perquè es parla d'unes negociacions a Qatar, que Israel no està present, els palestins, Hamas, hi eren, però han marxat a fer unes consultes, ara tornen, es parla d'una treva permanent que no arriba. O sigui, en quin punt, ara mateix, a on som?
Ara mateix estem, doncs, a dos, tres dies del Ramadà, hi havia una gran voluntat nord-americana de que hi hagués un cessament d'hostilitats, no un alto el foc, un cessament d'hostilitats temporal i l'alliberament d'hostatges a canvi de presoners. Això, per l'últim que sé d'avui mateix, s'ha anat a Norris. Els de Hamas han marxat al Caire i Hamas vol un alto el foc definitiu, intercanviar hostatges, i Israel vol una treva temporal per poder-hi tornar d'aquí 4, 5, 6 setmanes. Clar, això per Hamas és inacceptable, i és molt fàcil d'entendre per què. Perquè els hostatges els hi dona força, no? La maniobra de portar hostatges cap a dins és precisament per tenir una peça negociadora. Sabem que la derrota militar no és que estigués cantada, és que abans de començar ja estava donant la derrota militar. Per tant, ells el que volen és canviar els hostatges per un alto el foc definitiu. Justament al contrari del que vol Netanyahu, que la seva supervivència política depèn del manteniment d'aquest conflicte. Jo crec que Netanyahu, fins i tot, si més no, podria estar somiant en mantenir el país lligat a aquesta guerra, esperar que guanyi Trump les eleccions del novembre.
O sigui, Trump per Netanyahu seria millor que la continuïtat de Biden. Però Biden ha donat suport a Israel.
Sí, però bé, és demagògic dir que tant li fa l'un com l'altre. Sí, és veritat que Biden ha demostrat una incapacitat d'actuar, una feblesa. Bàsicament el que ha demostrat és feblesa al llarg d'aquests 5 mesos. No ha aconseguit que hi hagi un alto el foc que ell volia. No ha aconseguit que Israel preservi la vida dels civils com ell volia. Ha hagut d'utilitzar 3 vetos, això és un desgast molt gran per un país, 3 vetos al Consell de Seguretat de l'ONU. Òbviament això no és en interès ni de Joe Biden, ni de la seva carrera a la reelecció, ni dels propis Estats Units, però ho han mantingut en base a l'aliança històrica i única i exclusiva que mantenen els Estats Units amb Israel. Però, si tirem enrere, tota l'estructura dels acords Abrams va ser negociat pel cunyat de Donald Trump, Jared Kushner. Va ser ell l'artífex, una persona, un sionista, no? Jared Kushner va ser l'artífex dels acords Abrams el 2018. Aleshores, Donald Trump, jo crec que el més significatiu que va fer Donald Trump en aquest conflicte va ser el trasllat de l'ambaixada nord-americana, ni que sigui formal, sí, simbòlic, el trasllat a Jerusalem. Exacte. Això contravé la legislació internacional. Jerusalem Est està considerat un territori tan ocupat per Israel com Cisjordània o com Gaza o com els Alts del Golan. Per tant, sí que hi ha diferència. És a dir, Netanyahu era un admirador de Trump, no? La pròpia esposa de Netanyahu, la senyora Netanyahu, en fi, quan Trump visitava Israel, se li notava fins i tot físicament, no?, la gestualització de l'amistat que mantenien amb el matrimoni, sobretot amb Donald Trump. Per tant, seria una bona notícia, sens dubte, per Netanyahu i per la ultradreta que governa amb ell, que directament són, no m'està malament dir-ho, són supremacistes jueus, no? O sigui, creuen que tenen el dret per sobre la població local a Cisjordània a desposseir els palestins que hi viuen amb nom a una suposada superioritat del poble jueu. És un sionisme molt ultradretà, no? El que està governant Israel.
Mònica Folquet.
Hola,
que no ha volgut perdre's aquesta conversa amb el Joan Roura.
Aquest posicionament de Biden que deies, en relació a aquest conflicte, facilita d'alguna manera també l'arribada de Trump a la Casa Blanca, tenint en compte el perfil de votant de Joe Biden?
Que ho faci un fet, no ho sé. Que ho facilita, no em cap cap dubte. I com a prova, el vot de protesta que ha rebut Biden en aquestes primàries, a Michigan a prop d'un 15% d'electors demòcrates van votar en blanc, diguem-ho, per no donar suport a un president que no sabia aturar la matança de Gaza, no? Hi ha tot l'electorat, només cal escoltar el senador Sanders, excandidat presidencial. Hi ha un electorat d'esquerra demòcrata, no només d'esquerra, sinó fins i tot liberal, fins i tot electorat jueu demòcrata. Els jueus majoritàriament als Estats Units voten demòcrata. Hi ha un moviment important, no majoritari, però important, de jueus nord-americans que simplement creuen que és intolerable el que està passant a Gaza i no entenen com un president elegit per ells no és capaç d'aturar-ho, no és capaç de marcar línies vermelles a Netanyahu.
Mm-hmm. Tornant enrere, quan parlàvem de les més de 30.000 víctimes a la Franja de Gaza, jo em volia referir a un article que va publicar el periodista i escriptor John Carlin a La Vanguardia, on afirmava que el que està fent Israel no és genocidi. Ell escrivia, digueu, una carnisseria, bany de sang, massacre d'innocents o crim de guerra, però no genocidi. M'agradaria saber què en penses.
Mira, jo amb això no, sincerament, no em pronunciaré perquè no tinc els coneixements suficients. Jo crec que s'ha de ser jurista, s'ha de ser molt expert en legislació internacional, s'ha de conèixer molt bé tot el llegat que emana dels processos de Nuremberg, que d'allà surt tota aquesta legislació, tota aquesta arquitectura internacional de càstig perquè no es repeteixi el genocidi contra el poble jueu. No t'ho sabria dir. Jo el que sí sé dir i el que sí m'atreviria a dir és que s'estan produint crims de guerra, com és l'utilització dels aliments de la fam com a arma de guerra a Gaza, el bombardeig sistemàtic de població civil, que això també s'ha produït, desplaçament forçós de població, privació de medicaments, d'ajuda humanitària. Això em sembla que és prou evident, tenim proves i testimonis suficients. El tema del genocidi, bueno, és una figura jurídicament difícil, molt difícil de demostrar, perquè s'ha de demostrar que hi ha una aniquilació sistemàtica d'un poble pel fet de ser aquest poble. Això trauria argumentació que allò sigui una disputa territorial o nacional. És veritat que hi ha un assassinat important, massiu fins i tot, de població civil. Clar, s'ha de demostrar que sigui perquè som palestins, no perquè hi hagi una disputa territorial. En fi, no em posaré allà on jo no tinc coneixements. Sincerament, jo no sé si a Gaza hi ha genocidi, això li pertoca a l'Acord Penal Internacional de l'ONU, que hi ha una demanda de Sud-àfrica al respecte, amb el suport de diversos altres països, i això en detecta mirar ells. Jo no em puc pronunciar amb això.
Ara que parlaves de l'Acord Penal Internacional a l'Haia, va exigir a Israel el 26 de gener que prengués totes les mesures possibles per prevenir el genocidi, ara que parlàvem d'això, contra la població palestina a Gaza. El tribunal va evitar demanar un alto el foc i tampoc va dictaminar que s'hagi comès genocidi. Recordem que el procés, tal com apuntaves, el va endegar la denúncia de Sud-àfrica. Creus que ha servit d'alguna cosa, encara que sigui, encara que sigui en un futur, aquesta resolució que molts van seguir amb molta expectació?
Anem a pams. L'Acord Penal Internacional no té competències per demanar, per imposar, ni té mecanismes, ni té mitjans per imposar un alto foc. Això és el Consell de Seguretat de l'ONU qui l'ha de demanar i qui l'ha d'imposar, i si no s'obeeix, aleshores es va a les sancions internacionals, com s'ha fet doncs amb l'Iran, es va fer en el seu moment amb l'Iraq, Corea del Nord, etc. Ara bé, el fet de que l'ordre de l'Acord Penal Internacional fos a Israel d'evitar un genocidi a Gaza, o sigui, el fet que en un mateix paper es barregi la paraula genocidi i la paraula Israel, això hauria hagut de ser un cop d'atenció molt, molt important pel govern israelià i pels israelians. Perquè precisament Israel difícilment hagués nascut. En primer lloc ja va néixer, és el primer estat que neix, per un mandat de l'ONU. S'ha de recordar, o sigui, per bé que ara el govern d'Israel fins i tot ha retirat els visats i els permisos d'entrada personal de l'ONU, és l'ONU qui dona el plàcet de naixement a l'estat d'Israel. El fet que l'ONU adverteixi Israel que eviti un genocidi, és a dir, barrejar aquestes dues paraules en un mateix document hagués hagut de ser un toc d'atenció molt important. Des de aquella ordre d'aturar el camí cap al genocidi que fa l'Acord Penal Internacional fins ara, no només no han cessat els bombardejos, sinó que s'ha incrementat el número de morts. Entra menys ajuda humanitària, és a dir, hi ha una desobediència absoluta, i això no cal que ho digui cap tribunal, només cal veure les estadístiques d'entrades d'ajuda humanitària a Gaza i la situació en què es troba la població. Penseu que avui mateix l'Organització Mundial de la Salut estava dient que avui dia, en termes relatius, a Gaza és el lloc on s'està passant més gana al món, termes relatius per habitant. Per tant, és obvi que hi ha un incompliment d'aquell mandat de l'Acord Penal Internacional. Ara, d'això no es pot concloure que s'hagi arribat al punt de que està cometent un genocidi a Gaza. Insisteixo que és l'Acord Penal Internacional qui digui que Israel està incomplint i que, per tant, ha passat d'anar camí al genocidi a que l'estigui cometent.
Ara comentaves el tema de la situació humanitària, el Programa Mundial d'Aliments de l'ONU va intentar entregar aquest dimarts passat sense èxit aliments al nord de Gaza, però finalment les forces de defensa israelianes no ho van permetre. Era un comboi integrat per 14 camions que es va trobar amb una multitud de persones desesperades que al final van saquejar tot el que van poder. Les rutes per carretera són l'única opció que hi ha realment per fer efectiva l'entrega d'aquesta ajuda humanitària, és a dir, perquè també s'està utilitzant la via aèria per enviar ajuda humanitària.
Per evitar que hi hagi gana a Gaza, s'han d'obrir les carreteres o s'ha de permetre l'entrada massiva d'ajut per mar. Només, o sigui, és curiós, no? O sigui, el fet de que la setmana passada Joe Biden anunciés que hi hauria llançament d'ajuda humanitària aèria, en fi, amb tots els respectes, però era com una mica una broma de mal gust, no? I sobretot, i parlant ara seriosament en termes polítics, era una mostra de feblesa de Joe Biden. O sigui, incapaç d'obligar el seu principal aliat, que és Israel, receptor cada any de més de 4.000 i 5.000 milions de dòlars en ajut militar, i que ara, a més, ha rebut una injecció extraordinària, si no m'equivoco, de 14.000 milions més des que ha començat aquest conflicte a Gaza, estan enviant munició constantment a l'aeroport, als aeroports israelians, per nodrir l'exèrcit israelià que està bombardejant Gaza. I, simultàniament, uns altres avions fan caure racions alimentàries, moltes de les quals o cauen al mar o cauen, fins i tot he vist fotos d'ajuda nord-americana que estan a la ciutat d'Ashdod, cauen a Israel, no? En fi, o sigui, la incapacitat dels Estats Units de fer obrir la frontera, ja no parlo del tofoc, de fer obrir la frontera perquè entri l'ajut humanitari que es necessita i que les convencions de Ginebra obliguen a donar als civils en un conflicte, el que demostra és la feblesa de Joe Biden. És a dir, un altre cop tornem a allò d'abans, no? Allò, aquest afebliment de la seva carrera electoral de cara al novembre. Per tant, això, l'ajuda alimentària per aire no serveix pràcticament de res, genera tensió. A més, jo crec que fins i tot la UNRWA diu que això és contraproduent, no? Perquè genera una especial tensió, genera confrontació, de vegades respostes armades a l'exèrcit israelià, les famoses matances de la farina, que no només n'hi ha una, sinó jo en porto comptades tres. En fi, no és la manera. La manera és que entri a l'ajut humanitari que els civils necessiten. Jo, l'últim que he llegit és que hi ha 15 nens que han mort de fam a casa. Però estem parlant, allò és el creixent, se'n diu el creixent fèrtil d'aquesta regió, eh? No hi ha hagut mai gana allà. Per tant, la situació és dramàtica, i el que la fa més dramàtica és que és provocada. Aquesta tarda mateix estava llegint que la policia israeliana ha aturat un comboi que portava ajuda humanitària israeliana, de ciutadans d'Israel, que, indignats per el que està passant a Gaza, havien fet un petit comboi amb cotxes amb ajuda humanitària, ni que sigui a nivell simbòlic, per dir al seu govern, bueno, ja n'hi ha prou, no? I els ha parat la policia. La mateixa policia que autoritza a una sèrie de colons i d'extremistes sionistes a la mateixa frontera amb Gaza, que estiguin allà fent una mica d'escut humà perquè no entrin camions de la ONU, camions d'ajuda internacional. És clar que el govern israelià ho està utilitzant, la gana, com a arma de guerra, com a arma per intentar una rendició de Hamas. A més, és un exercici inútil, és de patiment inútil per la població civil. És obvi que Hamas no lliurarà els hostatges a canvi d'ajuda humanitària, això ho sabem tots.
Relacionat amb l'ajuda humanitària, a finals de gener diversos estats van decidir congelar l'enviament de fons a la missió de les Nacions Unides pels refugiats a Palestina, després que Israel acusés 12 treballadors d'aquesta agència de l'ONU de participar en els atemptats de Hamas el 7 d'octubre. El secretari general de les Nacions Unides va fer una crida internacional a mantenir les aportacions mentre s'investigava aquesta denúncia. La meva pregunta és, per què van actuar amb tanta rapidesa alguns estats a l'hora de dir tallem l'aixeta, si encara, diguéssim, era una denúncia, però vull dir, no s'havia fet una investigació per veure
realment què havia passat? Bueno, a dia d'avui encara tampoc, passat, no? Hi ha les... perquè he llegit, tampoc s'ha clarificat aquesta qüestió.
Vols que et sigui sincer amb això?
I tant.
Estereotips. O sigui, el que es diu la comunitat internacional, bàsicament dominada per estats occidentals cristians, per dir-ho clar, donen com a primera versió, la més creïble, a la que ve d'un estat aliat com és Israel, en contra del que pugui dir, doncs, una part musulmana del tema. Això és així? Això és exactament així, per dir-ho clar, no? O sigui, es dona sistemàticament més credibilitat al que pugui dir Israel, el que pugui dir una agència de l'ONU que treballa amb els refugiats palestins, per no parlar del que pugui dir Hamas. quan de fet això no és exactament així. Les xifres de morts que insistentment ha donat Hamas cada cop s'han donat per més bones, ni Israel ja les desmenteix. Hi ha numerosos exemples, no? I un d'ells, i molt greu, és aquest del UNRWA. Israel fa molts anys, de fet, molts anys ja fa, que vol que desaparegui l'UNRWA, perquè l'UNRWA no deixa de ser la memòria, l'UNRWA es crea l'any 50, si no m'equivoco, és la memòria internacional de que Israel va cometre una neteja ètnica l'any 48, quan amb el seu naixement, la destrucció d'uns 400 pobles palestins, la fugida forçosa de 750.000 palestins, i aquests 750.000 palestins, una part van anar a parar a Gaza, ara hem tornat a veure tendes de campanya com les que es veien l'any 48, i la UNRWA és una agència de l'ONU que internacionalment, ni que sigui explícitament, ni que sigui implícitament, dona testimoni del que va passar l'any 48. És una mena de memòria històrica pels palestins. Per tant, Israel té tot l'interès del món en que la UNRWA no fa falta i que els refugiats palestins no tornaran mai, que per tant se'ls han de repartir els països àrabs. Clar, quan Israel dona això sense presentar-se cap prova i automàticament, o sigui, des del minut zero, Estats Units suspèn, Canadà, Austràlia. Uh-huh. Fixem-nos qui suspèn l'ajuda sense esperar cap prova per part d'Israel.
França.
Pues la famosa, entre cometes, comunitat internacional de països blancs cristians, que són els que fins ara i encara ara estan en bona part governant el món. No? Què ha passat? Que Israel no només no en va presentar cap prova en base a la qual es va suspendre l'ajuda, sinó que han passat les setmanes i no n'ha presentat cap. De manera que un país com Canadà ja l'ha restablert, Austràlia s'ho mira, la Unió Europea... Jo crec que es poden buscar moltes explicacions, però en general hi ha moltes coses que són molt simples, no? El racisme és consustancial a la persona humana, o sigui, es combat culturalment de per si, com a naturalesa, o sigui, el toc racista hi és, eh? Hi és, no només entre els blancs, amb els negres, passa amb els àrabs respecte als iranians respecte als àrabs,
sí, sí.
Els negres més negres respecte als mulatos, al revés, i aleshores, bé, qui governa el món dona més credibilitat a les versions blanques judeocristianes que a les que no ho són. A partir d'aquí s'expliquen moltes coses.
Joan, dilluns les Nacions Unides va publicar un informe en què assenyalava motius convincents sobre que Hamas hauria utilitzat la tortura sexual en l'atac que va perpetrar en territori israelià el 7 d'octubre passat. L'informe també destaca l'existència d'evidències que els hostatges retinguts a la franja també haurien patit aquest tipus de violència. L'enviada especial de les Nacions Unides, Pramila Patten, parla d'indicis clars amb casos de violacions individuals i col·lectives. Els resultats d'aquesta missió serviran per què serviran? És el que em pregunto jo.
Jo crec que en primer lloc haurien de servir per establir què va passar, no? És cert, aquest és el primer informe,
sí.
El primer informe independent, creïble sobre aquest tema, que s'ha jugat molt brut amb això per totes les parts, i per tant s'ha de tenir molt present. Jo personalment no em va caber mai cap dubte que hi hagués hagut violència, és òbvia, estàvem parlant llavors de 1.400 morts, però la violència i la barbaritat i la indiscriminació d'aquell atac és obvíssim, s'ha de veure també, o sigui, s'han d'establir fets en allà i trigarem molt a tenir-los, perquè, per exemple, hi ha l'aplicació de la famosa doctrina Aníbal, o la resposta israeliana, que, bueno, que consisteix, clar, en una situació de perill, disparar, no? O sigui, probablement molts israelians van morir per foc, i això no justifica res, és simplement establir fets, s'haurien d'establir. O sigui, s'hauria de saber quanta gent realment va matar Hamas, que un ja seria massa, insisteixo, un civil ja seria massa, però s'ha de veure què va passar. Que hi hagués hagut violència sexual, a mi no em va... En fi, és que no em va estranyar des del primer dia. El problema d'aquí és que amb aquells famosos vídeos que va presentar l'estat d'Israel, i això és una de les coses que ha enervat molt els simpatitzants d'Israel, en aquells vídeos no n'hi havia cap prova. Hi ha hagut testimonis, però mai han sigut testimonis directes. Aquesta mateixa comissió de l'ONU, sí, no va tenir accés a cap víctima directa. tot estava basat en testimonis presencials. Això no qüestiona aquest informe, ni em qüestiona a mi que haguessin pogut haver-hi violacions, abusos, jo ho dono per descomptat, perquè en aquella situació, en fi, no em cap cap dubte. El que passa és que aquí no se'n pot... Nadons, els microones, mutilats... Aquí s'ha jugat, o sigui, s'ha fet molta pornografia propagandística amb contingut sexual, no? Això n'hi ha hagut molt, és així, n'hi ha hagut. Que van haver-hi abusos, a mi no m'en cap dubte, que hi ha proves independents, no n'hi ha, hi ha indicis, aquí es parla d'indicis, sí. I jo li dono tota la credibilitat a aquest informe de l'ONU. S'ha de tenir present, i això no és en en justificació de res tampoc, insisteixo, que quan es va tirar a terra el mur aquell el 7 d'octubre, allà va entrar molta gent que no eren militants de Hamas. Per tant, això encara dificulta més que hi hagués una certa disciplina dins d'aquell atac. Tot això s'ha d'establir. Trigarem molt. Mentre hi hagi guerra, no sabrem què va passar el 7 d'octubre. No sabrem per què Israel no ho va saber-ho prevenir. Sí que se sap que van haver-hi moltes soldades que estaven en el mur, que van advertir que allà es preparava alguna cosa. Egipte va advertir. I van enganxar Israel sense, aparentment sense cap informe d'intel·ligència que tingués una mínima guàrdia reforçada d'allò. Què va passar? No ho sabem. Ho sabrem, sí, perquè Israel, si alguna cosa té, és que aquest tipus de coses, igual que va passar amb la guerra del 73, igual que va passar amb la matança de Sabra i Shatila del 82, acaben havent-hi informes oficials i, si convé, són inculpatoris. És massa d'hora per saber-ho. Per tant, aquí, la meva composició de lloc, sense cap prova, però la meva composició de lloc, és que aquí no hi ha conspiració, aquí el que hi ha és una incompetència gran per part dels polítics, que són qui donen les ordres als serveis d'intel·ligència i militars israelians, que no van saber preveure què va passar el 7 d'octubre, i és una incompetència, al meu modo de veure, basat en la prepotència, de que el mur era infranquejable, de que allà no passaria res, i que com a molt, doncs, bueno, hi hauria una represàlia a toc i ja està, no? I estaven concentrats en l'expoli de la propietat palestina a Cisjordània. O sigui, la prioritat del govern israelià estava a Cisjordània. Gaza donaven com un capítol que estava sota control. I no va ser així. Per tant, aquí hi ha una negligència, està clar. Per l'altre cantó, que va haver-hi violència a part de Hamas en territori israelià, violència és obvíssim. O sigui, matar és el cas extrem de la violència. Que hi haguessin abusos sexuals, jo no ho dubtaria. O sigui, és una possibilitat molt real. Que aquest informe de l'ONU és un pas més cap a demostrar-ho, també. Que és del tot concloent, encara no. O sigui, tant el 7 d'octubre com el que va passar entre el 7 i el 10 d'octubre, hi ha molta cosa a saber que sabrem.
Hem parlat, Joan, del paper dels Estats Units d'Europa, però jo et volia preguntar pel paper dels països àrabs, perquè... Estan, però no se'ls sent, no es pronuncien, no... Volia preguntar per què.
A veure, la divisió dels països àrabs, la incapacitat d'actuar de la Lliga Àrab és històric, és des de la seva fundació, és de sempre. Per què? Doncs jo crec que hi ha una explicació molt senzilla. Perquè els règims àrabs tenen, en general, la immensa majoria, per no dir tots, tenen molt poc a veure amb el sentiment del seu poble. Representen molt poc els pobles que governen. Aleshores, això què vol dir? Doncs que els règims àrabs són molt febles i que no poden mantenir posicions de fermesa. Perquè la seva supervivència, en bona part, molts dels quals, depèn de l'ajuda exterior. I en el cas concret de dos països fronterers amb Israel, que és Jordània i Egipte, depenen directament de l'ajuda exterior nord-americana. S'ha de tenir en compte que Egipte és el segon receptor d'ajuda exterior nord-americana després d'Israel, des dels acords de Camp David. Per tant, són règims que no poden plantar cara a Israel. No poden plantar cara a Israel. Però alhora... tampoc poden facilitar la feina a Israel acceptant refugiats i facilitant la fugida de palestins, perquè aleshores tindríem probablement s'afablirien encara més davant la seva opinió pública i podrien tornar a haver-hi un rebrot, un cert rebrot de primaveres àrabs. És que allà ja va haver-hi un toc d'atenció molt greu contra els règims àrabs el 2011. Per tant, estan agafats totalment a contrapeu, s'ho mirin per on s'ho mirin. Clar, això no facilita un discurs. Potser els que més han parlat són els jordans, perquè probablement sigui el règim més estable, més acceptat socialment en el seu país, però s'ha de tenir en compte, com deia abans, que Jordània té un 60-70% de la població palestina. Clar, si col·labora amb Israel a una nova onada d'expulsions palestines com la del 48, jo crec que la monarquia haiximita no aguantaria.
Escolta, i després hi ha un país aquí... Que...
Això no és... Això, a veure, sí. Això no és... Clar, això és confon, no és que els àrabs suprems no tenen mai la culpa de res, no.
Que, disculpa, aquest estiu vaig estar a Jordània, i el guia, que ens explica moltes coses, una cosa que em va cridar l'atenció d'aquestes que et quedes és que ara mateix Jordània li compra l'aigua a Israel.
Sí.
I aleshores els hi ven l'aigua a Israel i els hi dona aigua un cop a la setmana. I aleshores la gent ha tingut que comprar-se uns dipòsits, doncs recordo quants litres, que els han tingut que posar tots els terrats. Tu vas per Jordània i veus tots els terrats amb uns dipòsits de plàstic a 50 graus, que penso l'aigua deu ser... I l'han de retenir, o sigui, l'han d'aguantar, que diguéssim...
Allò sí que
és sequera. Vull dir, allò sí que... Han de gestionar aquella aigua d'aquell dipòsit que els hi donen aigua un cop a la setmana. No sé quan... No, ara no recordo els litres. Però sí que em va cridar l'atenció que es va dir... No, i clar, hem d'estar bé amb Israel perquè és qui ens ven l'aigua.
A veure, perquè ens entenguem i per dir-ho breument. Des de l'any 48, tota l'estructura política diplomàtica de l'Orient Mitjà, creada per Occident, pels guanyadors de la Segona Guerra Mundial, està basada en que Israel tingui l'hegemonia regional. Militar, diplomàtica, política i de suport exterior. I això continua sent així. Però això no només als Estats Units. Els Estats Units van trigar a fer això. Ja l'any 56, la campanya del Sinaí, van haver de ser els Estats Units que apareixin a Israel, perquè Israel havia envaït Egipte, s'havia situat al canal de Suez, amb França i Gran Bretanya. Els Estats Units van frenar-ho, això. Els Estats Units s'hi posen a partir de la guerra del 67. L'arma nuclear la té Israel. Israel té un centenar de cap por lo bajo, però no són els Estats Units qui li donen l'arma nuclear. És França. Israel és instrumental en la penetració occidental a l'Orient Mitjà dels països occidentals. I això es manté així. Per tant, que intentar fer de Jordània i Egipte, en certa forma, països dependents d'Israel, no directament d'Israel, però de l'ajuda dels aliats d'Israel, això és una política estratègica d'Occident en aquella regió. I dir això no és res més que retratar la realitat.
A mi abans d'acabar...
Sí. Bueno, un altre exemple era l'Iran. L'Iran era el segon gran aliat, fins que ve la revolució islàmica, l'Iran era el segon gran aliat dels Estats Units a la regió. I aleshores hi havia un eix Teheran-Tel Aviv d'aliança entroncat amb els Estats Units, el que ara es volia fer amb l'Aràbia Saudita. O sigui, allà no s'ha actuat amb visió de mediador. Allà Occident ha actuat amb visió de part, com a part, no com a mediador en un conflicte. I això és claríssim. I això arriba als acords d'Oslo, que també passa exactament el mateix. O sigui, Occident no ha sigut allò que en diuen un honest broker, ha jugat de part a l'Orient Mitjà. Això és així, no? Se'ns han de rasgar les vestidures per veure-ho.
Ara parlaves dels acords d'Oslo...
Ara, quan acabem, hi haurà tot l'argumentari contrari a tot el que...
Ah, sí, no, benvingut. No. Jo ja no hi sabia, per això vas dir feina.
I justament el que volia abans d'acabar era parlar de possibles solucions. La qüestió dels dos estats és la solució recurrent que es posa damunt la taula sempre, però m'agradaria que ens expliquessis si tu veus que hi ha altres alternatives.
Bueno, això és una cosa opinable, eh? Jo, no, òbviament, no tinc cap vareta màgica i a l'Orient Mitjà és molt dolent creure que ningú la té. En la meva opinió, la solució dels dos estats està, si no moribunda, morta. No se m'acut de quina manera i com es pot convèncer. No hi ha el govern electoral, no hi ha el govern israelià, sinó l'electorat israelià, de que la seva seguretat passa per retirar 700.000 colons de Cisjordània, 300.000 de Jerusalem Est, desocupar Gaza i que allà es creï un estat palestí. A mi, jo no ho veig i cada cop ho veig menys. Amb la mort dels acords d'Oslo, en la meva opinió, i moltes vegades penso, i tant de bo, no, no és que moltes vegades pensi, i tant de bo m'equivoqui, no? Perquè seria una solució, si no justa, almenys raonable, al conflicte del 48. Però jo crec que això, amb la mort dels acords d'Oslo, s'ha mort també. Per tant, bueno, el que queda és el que hi ha. Això tan famós que critiquen, que diuen els palestins, del riu al mar, del riu al mar, això vol dir que no volen Israel, no, no, però és que, a veure, del riu al mar ja és el que domina Israel. O sigui, Israel està en disposició, governa, de facto governa, des del Jordà a la Mediterrània, i ara, a més, ha incorporat Gaza. Per tant, del riu al mar ja ho té Israel. Què passaran aquí? Si no hi ha dos estats, serà del riu al mar. I demogràficament els jueus quedaran en minoria. Si ara ja hi ha un règim d'apartheid a Cisjordània, i això no ho dic jo, ho denuncia Amnesty, Human Rights Watch, la ONG israeliana B'Tselem, perquè allà hi ha un territori únic amb dues poblacions que estan governades amb legislacions diferents en base a l'ètnia de cada una de les poblacions. Això és la definició de l'apartheid. Clar, si és del riu al mar que governa Israel, aquesta apartheid anirà del riu al mar. I quan la població jueva, que ara pràcticament ja ho és minoritària, doncs aleshores el que hi haurà ja no serà una petició d'un segon estat, un estat pels palestins. El que hi haurà és demanar drets civils en aquest territori a la gent que no en té. Perquè els israelians, és cert, que viuen en una democràcia, pels jueus, i en certa forma també pel 20% de ciutadans palestins que són ciutadans d'Israel, però clar, aquest 20% en tot aquest territori passarà a ser del 50% pràcticament, si va del riu al mar Israel. Per tant, aquí hi haurà un problema molt greu. Israel haurà de triar o ser un estat democràtic o ser un estat jueu, com constitucionalment es defineix.
Joan, no tinc paraules per agrair-te aquesta hora que ens has dedicat, que sí, sí, ho sento, et demano disculpes, però estàvem enganxats als teus arguments i a la teva explicació. Sí, sí, tens un taxi, bueno, si puc, et buscaré un cotxe volador perquè et porti a TV3, que fa uns dies estava aquí al Mobile World Congress, tot i que em sembla que no es va moure. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Ara tornem.
Versió RAC1.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Estalvi, perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com banana granel, 1 quilo a 1,35 euros. Caprabo, amor etern, els preus bons.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC1 presenta Vostè Primer.